Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Doncs avui parlarem de fogons, 10 i 13 minuts, l'espai de la DEC, però hi ha un sector importantíssim de l'economia de la comarca que està relacionat amb el món del fogon. I bé, normalment quan parlem amb ells parlem doncs, de cuina i dels aspectes relacionats amb la cuina, però hi ha una necessitat i un mercat i un tema i un impacte econòmic al darrere també molt important. Per tant, doncs els tenim en aquesta taula. Diguem, l'excusa és parlar del quilòmetre zero, i de fet del quilòmetre zero, si no recordo malament, amb en Valen en vam parlar fa un parell de mesos una, o menys, o sigui, el 21 de desembre ens vam parlar, però estirarem una miqueta més del fil, perquè a més tenim més gent aquí a la taula, com dèiem, doncs evidentment per parlar del quilòmetre zero, per parlar d'Eus Low Food, etc. Valen Montgai, des de la Salseta, bon dia.
Hola, bon dia.
Evidentment, una altra persona que és un habitual d'aquesta taula, doncs, de tant en tant, per parlar de temes, sobretot relacionats amb el fogó, que és l'Antoni Rafecas, des de la Nansa. Bon dia.
Bon dia.
I una persona que no havia passat per aquesta taula, però que també doncs, li donem la benvinguda, que és en Jordi Trilles, del Negre Fum de Vilanova. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, potser per emmarcar el tema, allò... Recuperem aquella conversa de fa un mes. Què era el quilòmetre zero, Valen?
Bé, quilòmetre zero és una iniciativa de la xarxa de cuiners de Terra Madre, que pertany a Slow Food al mateix temps, i són, bueno, va sorgir amb la intenció d'intentar, o sigui, de que els restaurants es convertissin en propagadors de la filosofia aquesta de consumir productes el més propers possible, per intentar reduir l'emissió de CO2 a l'atmosfera que produeix el transport d'aliments, que, segons diuen els experts, és un 20% de les emissions d'aquests gasos es produeixen transportant aliments.
D'acord. Per tant, doncs, la idea és un missatge ecologista, de sostenibilitat, etc. I per tant de conscienciació energètica. A partir d'aquí, això vol dir no només fer aquest missatge de cara al públic, sinó també fer el missatge de cara als col·legues que també l'apliquin.
Clar, perquè també des d'un restaurant es pot fer molt per l'ecologia, per la conservació del medi ambient, i com que avui dia doncs, els restaurants a través dels cuiners potser tenim aquesta presència mediàtica, no? Doncs podem fer molt doncs, per propagar doncs, aquesta filosofia.
D'acord. Vendre aquest missatge ven? No sé si he formulat correctament la pregunta, però em sembla que s'entén.
L'ecologia sembla que cada cop vengui més, perquè anuncien cotxes ecològics i totes les empreses aquestes grans que s'anuncien per televisió ara fan coses ecològiques, no? Quan no ho són gens ecològics, no? vol dir que pretenen doncs, aprofitar-se d'aquesta tirada ecològica no? de la societat que se n'adona de la problemàtica que pateix el planeta. Però bueno.
Doncs ara canviem de costat de la taula i diguem del promotor, de la gent que ho va portar més cap aquí, a la gent que ho ha implantat o la gent que té un cert interès perquè doncs, aquesta iniciativa pugui tirar endavant. Quan algú li arriba una proposta, comencem pel Jordi, per exemple, quan algú li arriba una proposta d'aquest tipus... Mostra l'interès per tirar-la endavant, per què?
A veure, en el nostre cas jo crec que ja hi creiem amb aquest tema abans de que arribés la proposta, no?
Vull dir, és a dir, el quilòmetre zero existia abans del nom.
Jo penso que en coses sí, potser el que ha ajudat el quilòmetre zero és a buscar coses que potser no les tenies tan bueno, no sé, potser també, no? Però vull dir, però la idea, per almenys nosaltres som, primer de tot he de dir que nosaltres som un restaurant molt jove i jo no sóc ningú al costat d'aquests dos grans senyors. A part, jo també vinc, jo estic a la part de sala, no he pogut vindre la nostra cuinera, la Núria Lucas, perquè està, aquesta setmana se l'havia agafat de vacances, o si no hagués vingut ella, qui pot debatre més amb ells, no? Però vull dir, la idea del restaurant, en el nostre cas, era clara, no? Vull dir, era de producte i de proximitat. A partir d'aquí, fem les preguntes com vulguem, però vull dir, és anar a buscar el kit del producte, no? I el que està clar és que per buscar el producte l'has de buscar de temporada, que no vol dir mercat, però vull dir, has de buscar el producte quan hi és, i quan hi és de veritat.
Un restaurant és una idea de negoci, com qualsevol altra idea de negoci, i una idea de negoci s'ha de basar, doncs, en uns criteris, i aquests criteris poden ser, doncs, des d'una cadena molt generalista fins a una idea d'això, de buscar el producte de proximitat.
Clar.
I aleshores entenem que això vol dir que hi ha un, definim-ho així, target, hi ha un grup, un segment de consumidors que poden estar molt interessats en arribar en aquest sector, en aquest restaurant, per trobar aquest producte de proximitat.
Jo hi crec, de totes maneres també continuo pensant en mi mateix com a consumidor. A veure, és el que jo crec que m'interessaria, perquè penso que s'estan perdent s'estan perdent gustos, s'estan perdent el producte, s'està perdent. Jo m'he donat compte ara amb dos nens que tinc petits que no saben el gust del suc de taronja, potser, no? I jo vinc de Sínia, jo tota la vida, jo tinc una masia, encara tinc plantat espigalls, bueno, tenim plantats una sèrie de productes, però n'hi ha altres que no, i altres només els consumien de temporada i venien del més pròxim que podia ser, no? Ara hi ha, per exemple, taronges tot l'any. I tothom ven taronges tot l'any, i quan són de veritat potser la gent no els agrada, no? I és un exemple molt tonto que jo el trobo a casa. O sigui que a mi, com a consumidor, m'interessa buscar un restaurant que miri el producte i que gasti el producte de proximitat, que vol dir que serà el més real que pot haver, no?
Doncs de l'experiència novedosa d'obrir un restaurant ja basat en aquesta filosofia, un restaurant que té aquesta filosofia des de fa molts anys, abans que existís fins i tot el quilòmetre zero. Antoni, això del quilòmetre zero ja existia abans de tenir el nom?
Existia. En el meu cas diria que no. Jo, nosaltres sempre m'he intentat comprar un bon producte, però no estava pensat en anar a comprar el proper, comprar-lo directament al pagès, sinó que hem buscat bon producte, doncs, al mercat, que, bueno, ve, doncs, també de petites explotacions, però que normalment venen de grans explotacions. El tema de la idea aquesta del quilòmetre zero, pues, de seguida que vaig sapigar-la, vaig veure que era una idea interessantíssima i una necessitat, el fet de poder protegir aquests petits productors que aquí a la zona, pues, estan desapareixent. I és una llàstima quan veus, com exemple, restaurants d'estrella que tenen qui els hi fa això, qui els hi fa l'altre, que tenen aquest pagès proper, i penses que efectivament que és això el que has d'anar. És anar, no al restaurant d'estrella ni molt menys, això no em refereixo per això, però sí amb el fet de tindre més bona qualitat, d'ajudar aquesta gent i de gastar un producte, doncs, diria que millor. Millor pel fet de que no és un producte que està tractat amb pesticides, doncs, que els poden agredir i poden deixar, pues, un sabor potser diferent, no? Però vull dir, perquè creus en que la qualitat que et dona aquest producte proper és millor que la que et donarà el de fora. I bueno, nosaltres, des de que hem provat aquests productes, com exemple, no sé, hi ha coses tan simples com els espigalls. Els espigalls se'n fan aquí a la comarca, se'n fan molts puestos, però el qui té una producció ecològica notes la diferència.
D'acord. Entenc que, per tant, heu hagut, o heu, volgudament, però heu tingut la intenció aquesta de canviar una miqueta la filosofia de la cerca del producte que estàveu fent en base a això, a cercar coses més properes que mantinguin un alt nivell de qualitat.
Aquí està. És això el que m'he intentat buscar. Buscar millorar el producte i, a més, buscar-lo aquí a la zona.
Aleshores, a partir d'aquí, pregunta pel Valen. Les coses que estan més a prop són necessàriament les que tenen més qualitat? Perquè, clar, això pot generar molt de debat.
Sí, no, evidentment no vol dir que perquè estiguin més a prop tinguin més qualitat.
Correcte.
Però sí tenen més... són més frescos, això d'entrada, perquè han recorregut en càmeres frigorífiques menys quilòmetres. O sigui, pots comprar avui, a lo millor, es dona la casualitat que avui vas al mercat i pots comprar uns espigalls que ahir estaven a la planta encara. Aleshores, això ho tenim, i el principal avantatge és aquest. Però un altre avantatge el comentava l'Antoni, que estem comprant pràcticament directament els productors i estem ajudant a que aquests productors guanyi la vida millor. Perquè moltes vegades les grans superfícies el que fan és apretar molt el productor, sigui gran o sigui petit, i el productor, doncs, que és qui més s'ha de guanyar la vida és qui menys la guanya. Hem vist moltes protestes, no?, a través dels mitjans de comunicació d'agricultors que reclamen uns preus més justos. I aleshores, aquest és un altre dels objectius del quilòmetre zero, que el restaurant estigui una mica obligat a comprar a uns productors. I això el restaurant, a més, ens beneficia, perquè aquest contacte amb el productor ens enriqueix molt. O sigui, cada cop, durant tot el segle XX, la distància entre el productor i el consumidor cada cop ha sigut més gran. I hem perdut molt tots. I el contacte directe t'enriqueix molt personalment.
Una cosa, a partir del que comentaves, jo estava pensant, ara fa uns anys que van haver moltes protestes, per exemple, pel tema de l'avellana i l'avellana turca. I l'avellana de l'Alt Camp, l'avellana de Tarragona. De qualitat, hem d'entendre que l'avellana de Tarragona deu ser millor.
Molt millor.
Molt millor.
Molt millor de gust. Però molt millor. És que no té ni punt de comparació. Aleshores, l'avellana turca, però és que la majoria d'avellanes que consumim aquí, no sé si és de Turca. En el cas de l'ametlla, per exemple, ve dels Estats Units.
Ara un ho pensa, el cost de producció de l'avellana turca més el cost del transport de l'avellana turca pot ser més barat que el cost de producció més el cost de transport de l'avellana de Tarragona?
Bé que ho és, si fossin més cares no les portarien. Clar, jo no sé els motius.
Però
moltes vegades és que el productor lluita en desavantatge, igual que els fabricants de roba. Vull dir,
Els costos són diferents.
Els costos són diferents. Un treballador no té els mateixos drets a l'estat espanyol que a la Xina o a Turquia. Vull dir, això està claríssim. El nivell de vida no és el mateix en un que en un altre. Llavors...
Hi ha sistemes de multinacionals que fan... que tenen estipulats aquests transports, però una miqueta als consumidors els hi pot cridar l'atenció. Diguem aquesta digressió entre el preu de lo d'aquí i el preu de lo que ve de lluny.
Sí, a veure, el consumidor tenim una cartera i normalment no la tenim molt plena, no? Llavors, a l'hora de comprar hem de mirar els preus, lògicament. El que passa és que hem de ser consumidors responsables i mirar que no només... una mica la ONG aquesta Intermon Oxfam i altres ens ha obert els ulls als consumidors amb això del comerç just, però és que el comerç just no ens ho hauria de dir cap ONG. No només ens hem de curar la nostra consciència perquè comprem un paquet de cafè, que els que es compren la cafetera en espresso ja no poden ni això, no? Però no només amb el cafè, hauríem de fer-ho en la nostra acció quotidiana, en la nostra... I mirar, a veure, per què això és més car i això és més barat? Vull dir, anem a veure per què. Primer, el gust, després, quines condicions laborals tenen els treballadors en altres llocs. Vull dir,
per la vostra experiència, la gent està disposada a pagar una miqueta més per garantir això? És a dir, per garantir aquesta consciència, més enllà de la qualitat. Això que comentàvem, el manteniment d'aquest petit pagès més proper, el manteniment d'una qualitat ecològica dels productes, la gent està disposada a gastar-se una miqueta més o mirem extremadament el preu?
És que jo a vegades tampoc no sé si també vol dir gastar més. Vull dir, comprar de proximitat no vol dir, o comprar el que hi ha en aquell moment no vol dir potser gastar més.
D'acord.
Jo el que sí que veig és que a la gent li agrada, a la gent és un tema que sí que agrada això, que tractis això.
Uh-huh. En Jordi ens comentava abans això de les taronges. A mi m'ha cridat l'atenció això de les taronges. Clar, el lloc de producció d'excel·lència de les taronges és el Llevant, el Levante espanyol, allò València i això. Les taronges d'aquí també.
Bueno, a veure, no, jo parlo de... No, d'aquí mateix no. Tampoc vol dir que la proximitat sigui...
Per això, per això.
Siguin 20 quilòmetres, penso jo, no? I no sé, jo a casa meva teníem parada al mercat, o tenim parada al mercat a Vilanova, i les taronges venien d'Alcanar, no? I les anàvem a buscar Alcanar a la temporada
de la taronja.
A veure, jo tota la vida he estat a terra, vull dir, tampoc hi ha tanta terra aquí perquè pugui tothom menjar, és que si mengem espigalls no menjaràs bledes o no menjaràs espinac, vull dir, aquí al Garraf són sínies una mica el que tenim, no? I de sínies no, ara n'hi ha molt poques, però abans tampoc no n'hi havia tantes. Vull dir, també la proximitat que jo a vegades em refereixo també potser arribar a la, no sé, a la carxofa de Tortosa també pots arribar, i un Prat,
vull dir... El préssec de Fraga.
M'entén? Vull dir, sí, buscant la proximitat però cuidant al menys distància possible, no?
D'acord.
O per exemple, Riudoms, al camp de Reus també hi ha molta fruita, no cal que sigui tot de Vilanova. Per suposat, el que pugui haver-hi, Vilanova, Sitges, Cubelles, sí, no? Però és que cada vegada queda molt menys cosa.
Clar, és que proximitat, tant per la vida quotidiana com pel quilòmetre zero, proximitat vol dir que si pots comprar una cosa, un producte, a 100 quilòmetres, no tens per què comprar-lo a 200. Vol dir això. O sigui, qui vulgui consumir arròs, o l'haurà de consumir al Garraf, o l'haurà de consumir o del Delta o de Pals, però no de la Índia.
Correcte.
Vull dir, és igual. I a més, en coherència amb el que deia en Jordi abans, les temporades. Hi ha cireres a botigues de queviures en aquests moments. Vull dir, això és absurd totalment.
Més que res fèiem aquesta excepció perquè per no generar la confusió, perquè parlem, per exemple, de l'espigall, que és un cultiu doncs, específicament del Garraf, i que clar, que no hi hagi una miqueta la idea de que tot ha de venir específicament de la comarca.
No, i a més a més amb l'espigall ha hagut també un fenomen que de cop i volta el treure l'espigall que semblava que havia desaparegut una mica, no? O que el tenien com una verdura de segona fila, pues ara hi ha hagut uns conreus importants al Prat també per poder abastir doncs, tota la comarca.
És a dir, a partir
de la demanda,
la campanya de l'espigall hi ha hagut un increment de demanda de l'espigall.
Sí, tant, sí. Important. Amb això que dèiem del preu, sí que jo trobo que encareix una mica. No és el mateix comprar el major a Mercabarna i comprar doncs, a la sínia del Tupí o altres productes, no? Però aquest petit increment, que tampoc és una cosa pues, que resulti al plat molt important, sí que te l'has de... te'l notes, però vull dir que en un moment actual com estem de crisi, pues, també l'acceptes, l'assumeixes, no? I el que busques és donar bona qualitat, la millor qualitat que tens possible, que tens a mà, i que això pues, el client en un moment de crisi no pots fer grans canvis, no pots buscar gaires coses, però sí que pots anar és a millorar la qualitat i aquest client que vingui fidelitzar-lo més encara a casa teva, no? Jo crec que és un dels camins també que se segueix amb aquest tema del quilòmetre zero.
Ara l'Antoni parlava de Mercabarna. Mercabarna, diguem, és el magatzem centralitzat dels grans distribuïdors d'alimentació que arriben tots allà, clar. El quilòmetre zero també trenca aquest no diré monopoli o oligopoli de la distribució de l'alimentació, el fet d'anar a buscar directament com ho tenim valent això?
Home, trencar potser seria una paraula molt forta, vull dir, una mica...
Surt del circuit.
Sí, fa sortir del circuit, perquè evidentment hi ha petits productors, els productors de gall del Penedès, d'aquí del Penedès, doncs aquesta gent no pot entrar ni per quantitat de producció, ni per altres motius, no poden entrar en els grans circuits d'aquests econòmics, no? de distribució d'aliments. I el quilòmetre zero el que fa és permetre la subsistència a aquestes explotacions petites.
En el vostre, tant en el cas de la Salseta com en el cas de la Nansa, ja teniu un cert recorregut, en el cas del Negrafum no en teniu tant, però el canvi aquest l'heu notat? El canvi de quan doncs, la distribució venia d'un sol lloc a quan doncs, heu sortit i heu tirat la canya a veure... Doncs...
Es refereixen a nivell de públic o a nivell de feina quotidiana?
A nivell de feina quotidiana, a nivell de vosaltres.
Es nota moltíssim, sí. Es nota moltíssim perquè... representa molta més feina pel restaurant.
Per això ho preguntàvem.
Sí, sí, és un via crucis.
Abans, potser, el que era tot fruita i verdura era un sol industrial que t'ho portava i que ara t'has de preocupar pues, a buscar aquest, a buscar l'altre, perquè el gall el compres amb la Maria de Pacs, la verdura la compres al Tupí, les alcaparres te les porten de Huesca, o el xai el porten pues, del Berguedà. O...
És a dir, és més mal de cap per val.
Sí, molt més feina.
Molt més i més feina. I pagar un plus, per exemple, a veure... nosaltres aquí tots tres toquem formatge català, el comprem directament al pastor. Llavors, si jo per exemple tinc 5 formatges diferents, són 5 pastors que he de trucar, són 5 viatges de 100 euros perquè no ve el pastor,
és evident.
Llavors, això és una aposta, és una filosofia de vida que la intentes aplicar a un negoci, però des del convenciment personal, si no, si econòmicament es sortiria més rentable fer pasta.
En canvi, en el cas del Jordi, diguem que el negoci ha nascut amb aquesta idea.
Sí.
De buscar sí, sí. Això, és a dir que diguem, el canvi no l'heu notat perquè directament ja us hi heu tirat.
El que passa és que tot això ajuda a fer veure coses que potser no les feies bé i penso que també estem, per almenys nosaltres, estem en un inici d'anar creixent amb tot aquest tema, perquè amb tants productes com pot haver una cuina, vull dir, vas, no? I vas caminant i vas amb cada dia millor, però hòstia, però és que penso que és la... No sé, penso que sí, era la nostra intenció i més bé o més malament estem aquí i la seguim. Perquè estic molt convençut. I després parlaré un moment, per exemple, nosaltres,
endavant.
Vegis, amb el tema vi, nosaltres també ho vam tindre clar, això, per exemple. Que és on te puc poder parlar més jo, perquè jo estic més a la sala, no? Nosaltres tenim una carta només de vins catalans, o del que serien els vins dels països catalans, no?
Això és estranyíssim en un restaurant.
Bueno, però és que el que jo per mi trobo estrany és que a Catalunya, o a la província de Barcelona, es vengui un 40% de Riojas. Sí, per molt que de Riojas hi ha d'estupendos i són fantàstics, eh?
Sí. I si però, no és Ribera del Duero, sí, sempre anem a buscar més a fort.
El que trobo malament és això, no? I a veure, hi ha dintre de la carta de vins de lo que serien els països catalans, hi ha un apartat de vins del Garraf. Jo no entenc com els restaurants del Garraf no poden tindre, bueno, a part de restaurants, però que no puguin tindre els restaurants els vins de que es fan aquí a casa nostra. Aquí al costat de casa, i que són vins que estan molt bé, que s'està treballant molt bé. Jo no sé si fa 15 anys a Catalunya en general no es feien vins bons o no es treballava també, però ara es fan vins molt bons. I si tu pots ajudar als viticultors d'aquí un Montgròs, d'aquí Sitges, estan fent...
És el mateix que estan fent amb el quilòmetre zero. És el mateix.
Sí, de fet, els viticultors del Garraf fins i tot volen diferenciar-se, en certa mesura, del que és la DO Penedès.
Saps per què? Jo penso, jo tampoc els he dit mai a ell, perquè creuen que fan molt bon vi i que cada dia el faran més bo. I llavors poden tindre molta més força.
Sí, perquè
ens poden separar-se molt bé de dintre.
I això ens ho explicarà millor el Valen. Un massís com és el Garraf doncs fa un determinat tipus de raïm diferent, potser, o una mica diferent al que es pot fer al Penedès en si. Per tant, doncs...
No, i en Jordi, però que ho sap millor que jo. Vull dir, el massís del Garraf té unes característiques geoclimàtiques que són diferents de l'interior del Penedès. Això ho sap tothom, i llavors dona un producte diferent amb les verdures. El mateix que fa gall del Penedès doncs potser també té una mica d'horta. I quan nosaltres estem rebent carxofes d'aquí de Vilanova i diu... a l'interior del Penedès, i no, a mi encara em falta un mes. És que és climatologia diferent. Quantes vegades hem sentit, i mira, està nevant a Vilafranca. Bueno, i aquí Sitges va molta fred, molta pluja, però de neu res.
Sí, mira, les carxofes, ara que dius les carxofes, aquí a Vilanova, doncs s'han glaçat.
Clar.
No hi ha carxofa. Doncs ara la carxofa l'has de portar al Prat, que és una bona carxofa, però no és d'un tractament com és aquest, que, com es diu, Valentí,
ecològic.
Bueno, no solament ecològic, vull dir que no arriba ecològic.
Ah, integral, integral, de producció integral.
Sí.
Perquè, i això que ens comentava ara el Jordi dels vins, clar, aquí hi ha molt de paper, tant l'Antoni com en Valentí, doncs són més de fogons, però aquí hi ha molt de paper de sala. És a dir, en el moment que la persona que està atenent la sala recomana o orienta el client cap a un determinat tipus de productes, doncs aquests productes més fàcilment sortiran més.
És que jo penso que està clar que la sala i la cuina ha de ser un equip, sí. No? Vull dir, si no és un equip i la cuina no sap explicar bé el que és la cuina a la sala, no tindrà èxit la cuina el que pugui vendre's, no? Però bueno, no ho sé, penso
veure,
que
el client demana recomanacions sempre.
Sí, sí, per això. Per això, vull dir que crec que és bàsic que la cuina, pues, bueno, estigui molt conjuntada amb la sala.
No? I darrerament es demana més, ja arran de totes aquestes campanyes, que sobretot s'estan fent aquí a la comarca molt, perquè hi ha una certa moguda, des de que ja és low food, etc., doncs se sent molt més. Hi ha més demanda d'aquest tipus de recomanacions, és a dir, allò el client, escolti, coses més d'aquí, o què feu que tingui?
El client, el client li vas explicant. Vull dir, nosaltres és diferent doncs, de la seva carta, no? O d'ells que han començat ja amb aquesta filosofia. Jo, en el meu cas, he tingut d'anar canviant. Clar. Nosaltres venim dels temps turístics de la sangria i la paella, vull dir que hem tingut de fer una evolució, no?
Però fa anys que també treballeu
sí,
així.
Sí, home, sí. Que, clar, no, que això ja un important, però vull dir que han anat canviant, han anat fent un canvi, no? I que, esclar, el camarer també ha d'explicar. I a més les cartes també expliquen amb els petits pictogrames, doncs posar-hi quilòmetre zero, que és quilòmetre zero, i dir quins són els plats de quilòmetre zero o quins són els plats de baluard, com exemple, no? També, que aquests també els has de posar. I d'una manera la carta és una mica més interactiva, no? amb el client, que ja si no és el camarer que ho explica, sinó que la carta també es troba allò, aquelles petites explicacions en què cada cosa, el perquè agafem aquests productes. I amb slow food també, a més, amb el tema dels baluards, pues, també és important que no solament productes d'aquí, sinó productes de fora que també tinguin que siguin ecològics, no?
Doncs aprofitarem el que ens ha comentat l'Antoni per fer-li una pregunta. Aquest canvi que heu anat fent des de la paella i la sangria fins ara ha estat un canvi d'autoconvenciment o un canvi perquè heu vist que la demanda anava cap allà?
Bueno, a veure, jo diria que ha sigut una cosa més nostra, no? Uh-huh. Dir que no era aquest el camí que havien de seguir i que havien d'evolucionar i havien de canviar. Nosaltres abans érem menús i la majoria doncs de la feina del restaurant, un 60, un 80% era menú, i tot això vam anar evolucionant en sortir del menú i del menjars turístics a una carta, pues, cada vegada amb més qualitat i canviar el producte i anar millorant-lo. Uh-huh. I hem arribat, pues, a on ha arribat, que ara tornem a fer menú, però fem un menú doncs també de qualitat, amb un bon producte, vull dir que tot segueix la mateixa línia dintre del restaurant.
No? El menú és una necessitat econòmica,
sí.
Bàsicament,
sí, sí,
perquè
sí.
La gent, hi ha gent que escolti fins aquí i per tant demana menú. Mm. Això suposo que ens hi trobem tots.
Però amb el menú, també hi ha aquests plats de propers, de quilòmetre zero.
Abans
també...
el menú era molt més genèric, entenc.
Sí.
I ara...
Però ara és un menú que són plats com plats de la carta, no? Uh-huh. Vull dir que està ben fet i llavors la millora del producte l'han anat fent any rere any, no? Fins que hem arribat, pues, a un punt de tindre una cuina estable i en la que ens hi sentim bé treballant. Quan un treballa millor és quan gastes bon producte, no tens cap problema. Uh-huh. Ni amb el peix, ni amb la carn, ni amb la verdura. Sí, i si no, l'altra manera, has de buscar la manera de disfressar-ho, i llavors ja es complica, no? Però si tens un bon producte, és la manera de triomfar, de tirar.
Per tant, la base ha estat l'autoconvenciment.
Sí.
un autoconvenciment que parteix d'unes idees originals que eren, doncs, això, que el producte ha de ser de qualitat, que el producte ha d'haver estat elaborat d'una determinada manera, que el producte ha de ser més proper que llunyà en la mesura que sigui, i això, doncs, ha estat fruit d'unes campanyes, Slow Food ha estat, i ha estat al darrere, etc, però aquí tenim tres exemples de tres restaurants, dos de Sitges, un de Vilanova, que entenen aquesta filosofia, però la majoria dels restaurants o dels restauradors de Sitges i Vilanova, cap a on tendeixen? Tendeixen a anar cap a aquest camí o tendeixen encara a la, diguem, a la idea antiga d'aquesta de la pell i la sangria? Com ho tindríem, això?
Bé, tampoc és ni una cosa...
Jo ni l'altra.
Ni l'altra. Veure, no? La filosofia, la forma de treballar aquesta de la pell i la sangria, pues,
ha passat
per tothom, sí. Crec que queda, si queda un o queda més a cada sí. població, que sempre ha d'haver de tot, no?
Ha passat.
Sempre sí. ha d'haver de tot, però jo crec que majoritàriament ha passat. Uh-huh. Altres establiments, si només hi ha tres establiments de la comarca al quilòmetre zero, doncs és perquè, bueno, els requisits que marquen el quilòmetre zero i que un restaurant pugui entrar, però no es poden complir d'un dia per l'altre. O sigui, és un camí que s'ha de començar un dia i s'ha d'anar treballant pas a pas per poder entrar, doncs, al cap d'un any o dos anys. Vull dir, no es pot, un restaurant ens costa molt de canviar els hàbits, tenim uns proveïdors, canviar ens costa molt, tots són bastant d'idees fixes, bueno, és una feina, anem atrafegats i costa una mica, però dintre de la restauració hi ha diferents vies de restauració, hi ha la via del producte proper, hi ha la via del producte de qualitat, però que no importa si és més llunyà o més proper, hi ha la cuina més de creativitat, que
totes les vies són legítimes,
totes,
això, això
totes,
no és,
evidentment.
Diguem, no qüestionàvem tant això com el fet que si la idea va més cap a la cerca d'aquest producte proper o diguem que hi ha molta diversitat.
En general, tothom sap que al llarg de tot el segle XX la pagesia ha anat deixant els camps per a engrandir les ciutats. Si, i avui continua passant això, el i preu, a Catalunya ho veiem cada dia, això.
El preu del sol fa que sigui més fàcil vendre's el mas que no...
Clar, si la majoria de restaurants gastessin producte de pagesos d'aquí, vull dir, no abandonarien els camps. Això està clar. Ara, vull dir...
Anava a dir, tampoc hi hauria prous pagesos per abastir tots els...
Sí, sí, hi ha molts camps abandonats.
És molt dura la feina del camp, i perquè si les carxofes es glacen, aquesta carxofa és difícil que pugui recuperar-se, potser.
Exacte.
I si, ja la, si no sé què passa amb els enciams, potser que et quedis sense enciams, vull dir... Vull dir que no... Que, ostres, que és molt dura, i és de dilluns a diumenge. Llavors un enciam, clar, el mercat va quan va un enciam.
No, i després...
Jo coneixo una gent aquí a Vilanova que feia enciams, no a plan ecològic, això, però que tenia molt abans de fer la variant, que els d'aquí els venia a Mercabarna, i allà en comprava i els venia aquí. M'entens? Vull dir, que clar, vull dir, és que hi ha hagut una història tan rara al voltant de tot això que imagina el que hi pot haver a nivell de producte. I jo penso que a vegades penses, hòstia, vas al mercat, i clar, un euro, bueno, però i per guanyar aquest euro, quant de temps has tingut que estar aquest enciam, no sé, el preu, et dic, un preu. Aquest enciam plantat a la terra, quan es va plantar, quan es va llaurar abans...
O sigui, quina feina...
O sigui, la feina que hi ha hagut...
Quin marge deixa aquest enciam.
Suposant que hagi fet el fred o la temperatura idònia perquè surti maco, no?
Clar, però el Jordi és conscient perquè ell ve de família de pagesos. Que passa que per això no pot ser això que ha anat passant, no? De que cada cop la distància entre el productor i el consumidor fos cada cop més llarga. L'hem d'escurçar ràpidament perquè els consumidors siguin conscients de la feina que porta ser pagès i perquè sapiguem valorar-la econòmicament, que és el que compta aquí, vull dir, evidentment.
Clar, una escarola mateix, al fer-se, fer una escarola aquí un pagès, pues tarda bastant temps. En canvi, quan se li posen additius o se li posen productes, aquestes escaroles es fan rapidíssima. Tens l'avantatge després que tu, quan compres, a part del sabor, aquesta escarola aguanta molt més també a casa. Vull dir que el producte és molt diferent al tratat a terra. L'altre dia vam anar a veure la Sínia i ens explicaven com, perquè jo també vinc de pagès, no? Però de quan era molt petit, i a casa també tenia horta, i no ho recordo, no? Però vull dir que el producte tratat d'aquesta manera, és, a part de ser de millor qualitat, també té més aguant i vull dir que no, no se't fa malbé. Fas un mesclum amb l'ollo, amb fulla de roure, amb tot el que tenen el pagès, i t'aguanta perfectament. En canvi, l'altra, la que et descuidaves, doncs ja havies d'estar traient. Vull dir que per un cantó és més, és algo més car, però que també guanyes en què el producte també no se't fa malbé.
D'acord. Seria un altre valor afegit en aquest, en aquest producte de la proximitat,
sí, sí.
Podríem comentar.
Però de totes maneres sí que surt una mica més car, i per això hi ha restaurants que també s'hi pensen abans d'entrar-hi, perquè gasten bon producte, com diem, però no gasten aquest tipus de producte.
D'acord.
I aquest, a l'afavorir a més el productor, trobo que ajudem a créixer la comarca també, no?
Per tant, seria correcta la frase: el millor producte no és necessàriament el producte més proper, però el producte més proper pot ser molt bon producte.
És un bon producte.
Diguem que ho podria...
Que parles molt bé.
I més amb ara un món global, com estem, que ve producte de tot arreu. Però, esclar, això ens ajuda a marcar la temporada. Nosaltres de vegades potser la perdem de vista una mica, la temporada, si vas a comprar al mercat, perquè hi trobes de tot. En canvi, el pagès sí que em marca la temporada.
Ostres, perquè ha sigut en poc temps, això, I ha sigut amb la meva, per dir una manera, des que tenia 17 anys o 15 anys fins ara, vull dir, que és en uns anys que a mi m'ha enganxat. Tinc 42 anys, a mi m'ha enganxat. Perquè jo recordo la primera parada que hi va haver al Mercabarna, perquè nosaltres anàvem al Mercabarna, i jo recordo la primera parada que es va muntar de fruites exòtiques. És que era com una... que venia papaya, venia una tira de coses. Era com una gran cosa que el Mercabarna de Barcelona tenia una parada específicament d'això, que cada any guanyava un apartat més, no? Fins al final, que potser el que venia aquella parada en fa 30 anys, ara ho estan venent quasi totes, no? Llavors jo penso que hi ha un moment que va canviar.
I el fan aquí.
I ara ja la deuen potser fer aquí.
Ja n'hi ve de fora.
Però, dic en general, no? Però és que...
Els kiwis mateix... Doncs ja també
els kiwis no existien.
Sí.
És d'aquesta època que tota aquesta fruita va existir. Llavors jo per mi que tota aquesta... Quan va entrar tot això, va fer mal a l'altre.
És que vaig veure uns kiwis plantats a Astúries fa poc, o sigui que per això ara m'hi has fet pensar, però bàsicament és això, hem tingut com una mena d'invasió de fruita exòtica.
I de, sí, de perdre el que teníem aquí, potser, no? De perdre el que de veritat era aquí.
Hem valorat més el kiwi que la taronja.
Durant uns anys, sí, jo penso que sí.
Ostres. Home, hi hem deixat
llavors aquí. S'ha fet mal amb tot el que ara volem recuperar, però vull dir, és que volem recuperar una cosa que no tenien que donar ni importància, perquè tenia que ser així.
I això lligat a allò que comentava el Jordi al principi, que la taronja, i el suc de taronja, en sona més el gust del suc de taronja de pot que no pas de l'espremut.
O el ponche, que tot l'any té el mateix gust, no? Sempre té el mateix gust.
Per això que crida l'atenció.
I que en saben, perquè també és bo. Vull dir,
que hi ha taronges tot l'any.
El gust aquell que és Coca-Cola.
No va ser fa un parell d'anys que va sortir aquella fresa, aquella maduixa que era una maduixa de fora de temporada, que no sé quin preu la venien, un preu desorbitat. I, o sigui, tot és... al final... resulta que tenim aquí també un concepte d'investigació que, diguem, entra en directa contradicció amb el que ens esteu exposant en aquesta taula avui.
Sí. Bueno, jo crec que ens hem tornat una mica bojos. Simplement és això. Perquè, si mirem el Jordi, que ve de pagès, no? L'Antonio també, però jo també. O sigui, la meva generació anterior... venen de pagesos, i tots els oients, i tots nosaltres no haurem d'anar moltes generacions enrere per saber que tots venim de pagès.
L'àvia era pagès.
Per tant, hem de mirar, hem de vetllar una mica, no? per ells.
Pel manteniment d'això. Val a dir que tot aquest procés de recuperació de la horta, de la cuina, de la cosa més propera, ha anat en paral·lel a un procés també molt important d'investigació sobre aquesta mateixa cuina, sobre el sabor, sobre les textures, sobre... I de fet, aquesta mateixa setmana es dona notícia que el gran guru de tot això diu que plega, que dos anys sabàtics, bueno, una cosa
plega,
una mica...
Plegar sí. No plega, el que plega. Tanca el restaurant, no? Perquè diu que té tantes coses al cap, que...
Mira, tenim tres restauradors a sobre, aquí a la taula. Sabem que un és un gran admirador de Ferran Adrià, oi, Valen?
Sí, ha fet una feina impressionant. Sí,
què ens mereix, i falten 9 minuts per arribar a les 11, què ens mereix, o per gent que hi esteu treballant en el sector, què us mereix aquesta reflexió de dir, escolti, és que fins aquí plego 2 anys?
Bueno, no sé, això jo em penso que és ell el que busca això, però vull dir, jo que et contestaré, potser que aquest home està, té un cap tan desenvolupat sobre la cuina, i a més ha crescut tant amb experiència i amb recerca, no? que potser sí que el fet del dia a dia que comporta, no sé si heu vist un programa que van fer per Telecinco, em sembla, o Televisió Espanyola, una nit, un dia al bullir, que és impressionant la feina que ha de portar aquest home, o tot el seu equip, però ell és el que els porta, el dia a dia d'obrir el restaurant, ha de ser agobiant, i això requereix pues, també potser un punt de reflexió i de dir, bueno, jo tinc moltes coses que vull fer i que les vull tirar endavant i que per poder-ho fer, doncs, plego un temps. Ell ho pot fer, nosaltres no, però ell sí que ho pot fer.
I és una altra divisió aquesta.
I segur que traurà avançarà molt, perquè diu que bueno, que hi ha tantes coses per descobrir amb la cuina que bueno, nosaltres les veiem molt limitades, però ell té una capacitat extraordinària i jo trobo que fa bé.
Des de fora pot donar una certa impressió que precisament el que està fent o el que ha fet Ferran Adrià des del Bulli pot estar amb una certa contradicció amb el que estem parlant aquí.
Hi ha coses que sí, hi ha coses
que no. Per exemple, no sé si un restaurant pot gastar bon producte i proper i el pot pagar especialment aquest tipus de restaurants, per una banda, no? Més ho poden fer ells que no pas jo, i jo crec que ho fan, vull dir, ells diuen que ho fan, i perquè jo no ho conec, no, en profunditat, però ells diuen que ho fan.
Més que res, per exemple, el Jordi abans ens defensava el fet que els vins o molts productes dels Països Catalans, evidentment, davant d'un model d'un restaurant que no mira la procedència, mira la qualitat exclusivament, oi? Són models diferents, oi?
És que per mi és una altra història. Vull dir, jo el Ferran penso que és un geni. Vull dir, per lo bo o per lo dolent, o pel que li agrada, i per qui li agrada molt i per qui no li agrada tant. A mi és un país sorprenent, vull dir. Jo, és que, a veure, clar, és que també és un altre tipus, no podem ni comparar, vull dir, jo he menjat allà i he disfrutat, però moltíssim, moltíssim.
No tothom. No tothom.
Bueno, però jo sí. Jo parlaré el que penso jo.
L'Antoni Bagoni?
No, veus? No hi ha estat. Però he sentit crítiques. Sí.
Bueno, clar, home, per això, però és que és com... És una mica...
Aquí està la gràcia.
Clar.
Però és que... no tothom ho ha de trobar bé, vull dir...
Però és que a mi, no sé, a mi em va... Clar, és que és una altra història, perquè menys et treu 40 racions de...
40 coses.
40 potets, no? Vull dir...
És espectacular.
Sí, és una passada, vull dir, i vaig tindre la sort de poder menjar el dinar a la cuina i veure com ell dirigia allà només a dret i amb el cap. Jo per mi és un espectacle. Vull dir, no podem dir, jo aniria a dinar perquè tinc gana, no. No és ni el que busco ni...
Tampoc és un restaurant per anar a dinar perquè es té gana.
Sí. Bueno, no, jo veig que, si parlem del tipus, no, perquè és una altra cosa que hi ha gent que diu pots quedar tipus, no, jo veig que molt ple, molt ple.
Però
molt.
Em refereixo més que no és el restaurant que planteges anar
no,
per dinar.
No, clar, ni el que m'agrada.
És un restaurant festa.
Sí, però com
allà vas per fer algo fora de lo normal, fora de lo normal.
Però per tant, diguem que no seria obertament contradictori, diríem que seria un model que altres restaurants també han seguit, que seria complementari el que estem exposant aquí.
Sí, pensa que restaurants o el Bulli o d'altres semblants amb el mateix nombre d'estrelles, han descobert productes que tenim per prop i que no utilitzava la cuina de Catalunya, el cas dels ceps que fa, o altres bolets que fa uns pocs anys no s'utilitzaven per res i ara són uns productes molt valorats.
Doncs... perquè ells els han posat en solfa.
Clar.
És a dir, tothom qui treballa per la cuina cuidant el producte, vull dir, és que és genial i segur que tothom d'alguna manera o altra ho cuida, no?
Però ajuden aquests restaurants importants, aquests cuiners importants, ajuden a redescobrir la pròpia nostra cuina també.
Per tant, doncs, seria el punt de lligam entre doncs, una manera de fer i una altra manera de fer que, com dèiem, no serien contradictòries, sinó que serien complementàries. Doncs a tots tres, moltes gràcies. Un momentet abans d'acomiadar-los. Susana Gómez, bon dia.
Bon dia.
A veure, falta, tenim un minut i mig. Avui no faré com en Vicenç, jo et deixaré acabar.
Doncs ràpidament, breu repàs a l'agenda d'actes de la DEC. El proper dimarts, dia 2 de febrer, fem una sessió informativa amb el títol ADEC Autònoms. Uh-huh. És una sessió especial pels autònoms. A les 3:30 de la tarda, a la DEC de Vilanova. El mateix dia, a les 7 de la tarda, també a la sessió social de la DEC de Vilanova, fem una sessió amb el títol Solucions informàtiques d'accessibilitat i compartició d'arxius. Uh-huh. La ponència va a càrrec del senyor Jordi Chapelí, productor mànager de l'empresa Syncro. A les 7 de la tarda, mateix dimarts. Uh-huh. I per acabar la setmana, el divendres dia 19 de febrer, fem una nova sessió dels veïns de la DEC. Comptarem amb l'assistència de la senyora Rosa Figueres, que és directora del Centre Àgora, Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Uh-huh. Com sempre, l'agenda totalment actualitzada, minut a minut, a la pàgina web de la DEC.
adec.cat.
Correcte. Uh-huh. On també podeu consultar la programació de cursos. Uh-huh. Aquest dos just avui ha començat el primer seminari que està dintre de la programació de cursos que impartirem durant aquest primer semestre.
Doncs moltes gràcies, Susana, per doncs, l'agenda de les properes setmanes, unes properes setmanes que inclouen també doncs, entremig Carnaval, tant a Vilanova com a Sitges, per tant doncs, hi haurà una miqueta de tot.
Feu aquí Sitges a Carnaval?
Miri, senyor, se'm falta un minut. No obrirem un debat nou. Doncs, com els comentàvem, ho deixarem aquí. Ha estat un interessant doncs, això, recorregut per la idea aquesta, partint de la base del quilòmetre zero, de la recerca d'aquest producte de qualitat més proper, d'aquest producte que no hagi de fer molts quilòmetres per arribar a la taula i que tres restauradors de la comarca, l'Antoni Rafecas de la Nansa, el Valentí Mongai de la Salseta i en Jordi Trilles del Negre Fum de Vilanova, doncs estan apostant per tirar endavant. A tots tres, Antoni, Valen, Jordi, moltíssimes gràcies.
Vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I en tots vostès, doncs, ho deixem aquí, com dèiem. Ara notícies amb Com Ràdio i després Andreu Bosch d'Acció per Sitges. Nova entrevista de la roda de portaveus de la ràdio. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.